amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Dijous és 5 de maig de l'any 2016. Arribem al programa 75, 5, 5, 7, 5. Fini Lleó, bon dia.
Dia dels 5, bon dia.
Dia dels 5, bueno, i del 7 també, sens dubte. 75 programes amb el magazín dels migdies de la Cala Ràdio, que avui porta... Avui farem una ronda pels centres educatius, eh? És dijous, per tant anirem en algun dels dos, però avui toca els dos, un aquí i l'altre fora. Però abans d'això, temps per l'actualitat.
Parlarem de l'asfaltat de carrers, carrers que han quedat a la mar de bonics, cal dir-ho, pintats, recient asfaltats. Parlarem per què han acabat aquests treballs al casc urbà.
Ara ho escoltarem, estan pintant doncs les senyalitzacions, falten també alguns retocs, però bueno, la feina grossa, diguem-ne, la de fer tot l'asfalt, doncs ja està finalitzada. Com també parlarem sobre qüestions immobiliàries, i és que segons el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, l'API, els estrangers han aprofitat la crisi per comprar més habitatges al territori, més barats, i una de les destinacions és, per exemple, la urbanització de Calafat. Ho sabrem al temps de les notícies. Com deia, periple avui pels centres educatius.
Anem cap a l'escola. En qui parlarem avui a l'escola? Explica'm.
Avui parlem amb alumnes de tercer de primària que a classe, no fora d'hores de classe o al pati, no, a classe, treballen els escacs, els jocs dels escacs, i és que entra dins del currículum de l'àrea de matemàtiques, de l'assignatura de matemàtiques. Això pel que fa al sortim a l'escola, però és que la segona part l'obrirem amb l'entrevista parlant sobre el batxibac, i és que aquest pròxim dilluns comença la selectivitat francesa per als 5 alumnes de l'Institut Candelera que, doncs, al llarg d'aquests 2 anys de batxillerat han cursat aquest batxillerat en francès. En parlarem amb ells i també amb el director del centre, Xavier Sánchez. I per acabar avui...
Parlarem, anirem al SOMCAP i recuperarem un espai que vam realitzar ja fa unes setmanes en què ens acompanyava l'enfermera, la Dora, Dora Blanc, i ens parlava sobre la importància de les vacunes.
Sí, la cartella de vacunació, les vacunes per als més menuts, però també aquelles que hem de tindre presents per als més grans. Com veieu, molts continguts al llarg d'aquesta pròxima hora i poquet més, que sempre fem aquí en directe a la Cala Ràdio amb el Sempre amb tu. Comencem, Fini.
Notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat a l'Ametlla de Mar en aquest dijous 5 de maig. Finalitzen els treballs asfaltats als carrers més malmesos del casc urbà.
A banda, s'està treballant en la remodelació de la barana del passeig marítim entre les platges de Pixavaques i l'Alguer. Els estrangers han aprofitat la crisi per comprar habitatges més barats a Tarragona.
La urbanització Calafat és un dels indrets escollits, segons el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària. Els alcaldes del Montsià impulsen un manifest per defensar la festa dels bous i la diversitat d'opinions al respecte.
L'alcalde de Mas de Barberans denuncia l'assetjament que pateixen les institucions i veïns del municipi des dels incidents dels bous. El govern espanyol requereix informació a l'Ajuntament de Tortosa sobre la consulta del monument franquista.
La subdelegació a Tarragona reclama còpia de l'expedient amb els dos decrets i un informe que justifiqui el seu caràcter sectorial. Un nou programa ajuda els joves ebrencs que busquin suport per trobar una sortida professional.
El centre Noves Oportunitats de les Terres de l'Ebre, gestionat per la Fundació Privada Gentís, que ja treballa amb 90 nois i noies.
Repassem tot seguit aquests titulars a les notícies de la Cala Ràdio. La passada setmana van finalitzar els treballs asfaltats de diferents carrers del casc urbà de la població. En concret, els carrers on s'han fet actuacions són els parcs de l'Avinguda Parc de Cala i dels carrers Països Catalans, Lluís Companys, Llibertat, Drassanes i Rosell. Ara, operaris de la brigada municipal estan pintant les senyals del trànsit al ferm. Així valora aquesta actuació el regidor d'Obres i Serveis, Antonio Espuny.
Penso que la imatge del poble a poc a poc l'anirem aconseguint canviar. Estos carrers eren necessaris, estaven molt deteriorats, tot i que encara la finya al 100% no s'ha acabat, perquè ara s'han de repujar les tapes i s'han de fer una sèrie d'acabaments, sobretot amb els pluvials. Esta finya, com he dit, pràcticament ja està feta, ara ja s'està pintant per part de la brigada, ja s'està pintant la senyalització, suposo que estos dies s'acabarà, si no esta setmana, primers de la setmana que ve, i dir que estem ficats pues, amb això, amb aquesta feina d'anar canviant a poc a poc la imatge del nostre poble.
Els carrers arranjats dins el casc urbà cal sumar-hi els que es van fer a finals de 2015 a l'urbanització de les Tres Cales, que són parts dels carrers Garbí, Torrent del Pi, Cambrils, Llebre, Traja Càpita, Tor, Manantial, 4, Brisa, Hivernacle i Verge de la Cinta, una actuació que en total correspon a 1,5 km de carrers asfaltats. A les obres de millora del ferm també s'hi va sumar la peatonalització del carrer Maestro Caballero. La intenció de l'Ajuntament és que pròximament també es puguin fer actuacions similars als carrers pròxims, com el carrer Candela. Paral·lelament, s'està treballant en la renovació de la barana que uneix la platja de Pixavaques amb la platja de l'Alguer, a la façana del passeig marítim de la població. Antonio Espuny.
Era una barana que pel salitre estava totalment deteriorada, que estava rebentant les pilones una detrás de l'altra, i hem optat ja per substituir-ho per l'altre tipus de barana que vam ficar del mateix Alguer, que ha donat molt bon resultat perquè pràcticament esta barana fa 16 o 17 anys que està feta i pràcticament no ha canviat ni s'ha deteriorat, vull dir que es manté molt bé. I ara, pues, si la gent va passejar, pues, veurà que a poc en aquell tram l'anem substituint. Acabarem aquí i suposo que per l'any que ve o l'altre, conforme s'anirà deteriorant, perquè també els recursos són pocs i pensem que podem destinar la brigada a altres feines que tenim previstes, a poc conforme s'anirà deteriorant anirem substituint esta barana i l'anirem, sobretot el que està més en contacte amb la mar, l'anirem substituint per esta altra barana de pedra placada i sobretot acer inoxidable.
Segons Espuny, es preveu que aquestes obres estiguin enllestides abans de l'estiu. Parlem de més qüestions d'actualitat. La urbanització de Calafat a l'Ametlla de Mar és un dels punts on els estrangers han aprofitat la crisi per comprar habitatges més barats. De fet, no compren a l'interior i se centren en comprar a la zona de costa. A banda de Calafat, també hi ha un bon índex de compra a Miami Platja, Cambrils, Salou o Tarragona. La província de Tarragona és la vuitena demarcació de tot l'estat espanyol en volum de compra-venda d'habitatges per part de persones amb nacionalitat estrangera, per darrere de províncies com Alacant, les Illes Balears, Girona o Les Palmes. Al llarg del 2015, el 12,45% del total de la compra-venda va dur-se a terme a través d'aquest client que principalment busca una segona residència a la costa per passar-hi les vacances o per passar-hi una llarga estada durant el període de jubilació. Des del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona detallen que, tot i la crisi econòmica, hi ha hagut grups de gent estrangera, sobretot procedents de Rússia, Bèlgica o França, que han continuat la compra a la costa i han aprofitat els preus baixos dels darrers anys. I destaquen la presència d'alemanys i holandesos que van buscant apartaments i cases adosades en lloc de xalets. Tot i això, des del Col·legi coincideixen a destacar que la compra-venda d'habitatges a la demarcació de Tarragona dels darrers anys ha anat en paral·lel, pel que fa a estrangers com a clients nacionals. Al llarg de 2015, la demarcació de Tarragona va registrar la compra-venda de 7.333 habitatges. D'aquests, el 83%, uns 6.099 immobles, van correspondre a habitatges usats, mentre que la resta, 1.236, van ser habitatges de nova construcció.
Les notícies de la Cala Ràdio.
I obrim ja l'actualitat territorial amb més notícies en referents a l'agressió el passat cap de setmana per part d'uns taurins a les animalistes que estaven enregistrant imatges als correbous de Mas de Barberans. En aquest tema, que porta cua, ara es manifesten tots els alcaldes del Montsià que defensen la festa amb bous, però demanen convivència.
Ho van acordar en una reunió extraordinària ahir dimecres al vespre al Consell Comarcal del Montsià. Els alcaldes i regidors de 12 municipis de la comarca han pactat la redacció d'un manifest que emetran dijous i estendran a la comarca del Baix Ebre perquè s'hi adhereixi, en el qual es fa una crida al respecte per les tradicions taurines ebrenques i per la convivència plural i diversa dins la comarca del Montsià i arreu. Després de més d'una hora de reunió, els alcaldes han acordat que cada poble ha de gestionar la situació a través de les comissions taurines, a les que demanen un esforç encara més gran del que ja fan. Josep Maria Lleixà, alcalde del Mas de Barberans, on es van viure els darrers incidents entre protaurins i antitaurins, ha denunciat els insults, atacs informàtics i l'assetjament telefònic que estan patint les institucions municipals i els veïns del poble, i ha demanat que no es criminalitzi el seu municipi, el territori i la festa. Els alcaldes han rebutjat establir mesures concretes que ajuden a evitar els enfrontaments que s'han viscut al Dober i al Mas de Barberans, on es van arribar a l'agressió física de dues animalistes. Com ja ha proposat la delegació del govern a les Terres de l'Ebre, s'aposta per fer reunions a cada municipi amb les comissions i les penyes, als quals se'ls demanarà un sobreesforç per mirar d'evitar que repeteixin aquestes situacions.
Un tema que segur que ocuparà l'actualitat en els pròxims dies, com també ho continua fent la consulta sobre el monument franquista de Tortosa, perquè la subdelegació del govern espanyol a Tarragona ha fet arribar un requeriment a l'Ajuntament de Tortosa sobre la convocatòria de la consulta del monument franquista de la Batalla de l'Ebre prevista per al proper 28 de maig. Segons la petició, la subdelegació reclama còpia de l'expedient de la consulta i concretament dels decrets d'alcaldia del 25 i 26 d'abril que aprovaven la convocatòria i el seu reglament, així com un informe que justifiqui el caràcter sectorial de la mateixa. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, reitera que la consulta no és referent i que l'únic que vol el consistori és conèixer l'opinió dels ciutadans sobre un monument que hi ha al terme municipal per promoure una acció posterior. Bel ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i confia que sigui una mera formalitat, que no tingui més transcendència, però ha alertat que alguns dels darrers requeriments que ha rebut l'Ajuntament han acabat als jutjats.
Tot i que està en funcionament des de principis d'any, ahir es va presentar el nou Centre Noves Oportunitats de les Terres de l'Ebre amb seu a Roquetes. Només hi ha 8 programes similars més a Catalunya i l'Ebrenc. Està gestionat per la Fundació Privada Gentis, entitat que forma part del grup Plataforma Educativa. Es tracta d'un programa de garantia juvenil per atendre joves que tenen entre 16 i 24 anys i que passen per dificultats a l'hora d'enfrontar-se al seu projecte vital i, sobretot, professional. Són nois i noies que ja no estudien, que no volen continuar amb els seus estudis o que tenen dificultats per accedir a una feina. Amb una metodologia i atenció personalitzada als joves i a les seves famílies, es treballa a partir dels seus interessos i capacitats per trobar-los una sortida professional. Ja hi ha 90 joves atesos, però el programa requereix atendre'n com a mínim 135. L'accés al Centre Noves Oportunitats de les Terres de l'Ebre és gratuït i neix de la cartera de serveis del Servei d'Ocupació de Catalunya a través del finançament del Fons Social Europeu. El programa aporta les eines perquè el jove que no té clar el seu projecte vital agafi les regnes del seu futur acompanyat per professionals que l'assessorin en aquest procés de decisió. Per trobar la sortida cap al món professional, compten amb un acompanyament i un seguiment dirigits que l'ajuden a adquirir competències clau per a la recerca de feina o per a un retorn al sistema educatiu amb possibilitats d'èxit. Quan s'accedeix al centre es participa en un procés d'acollida que a través d'unitats competencials, accions grupals i comunitàries i d'aquesta manera aniran adquirint la base necessària per poder dissenyar el seu propi projecte de vida sempre amb l'orientació d'un tutor. Aquests itineraris personalitzats donaran lloc a accions formatives, oportunitats laborals i accions de professionalització que els permetrà accedir al món laboral de manera qualificada.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem ja cap a la previsió meteorològica d'aquest dijous amb la Carme Farnell. Carme, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, comencem aquest dijous i ho fem parlant de temperatures més altes. Han pujat entre 3 i 4 graus a bona part de la zona. Temperatures més altes també a causa d'aquests núvols que han anat arribant i que continuaran arribant pel sud i que s'aniran desplaçant en direcció nord. En general seran núvols alts i mitjans, tot i que momentàniament algun de baix també arribarà sobretot de cara al final del dia. Aquests núvols al final deixaran també algunes precipitacions no massa intenses ni massa destacades, sinó seran més aviat de caràcter feble. El fet de que hi hagi aquests núvols també farà que les temperatures màximes quedin una miqueta més baixes que les d'ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix a la Milla de Mar, temperatura fregant els 20 graus, 19,4 graus, una humitat relativa del 70%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a les notícies de la Cala Ràdio en aquest dijous 5 de maig de 2016. L'actualitat continua al 107.3 de la FM cada hora amb els butlletins informatius horaris i també a ametllamar.cat/lacalaRTV. Sempre amb tu, més continguts en el nostre programa d'aquest dijous. És dijous i, com ja sabeu, hem de sortir del nostre estudiant cap a l'institut o, com en aquest cas, cap a l'escola de Sant Jordi. Avui coneixem una curiositat, per dir-ho d'aquesta forma, i és que un joc tan tradicional d'aquests de taula com els escacs s'ha introduït dins de les aules amb l'assignatura de matemàtiques. Tots sabem que més enllà del passar-nos-ho bé i de gaudir d'un joc, lògicament els escacs porten associats una sèrie de valors i de competències, sobretot mentals, i d'estratègia, lògicament, que van molt bé per al desenvolupament dels nostres infants. Però més enllà d'això, avui el que volem conèixer és l'experiència i aprendre a jugar i que ens expliquin ells mateixos com és això dels escacs. Per això sortim avui a l'escola a parlar amb els alumnes de tercer que realitzen dins de matemàtiques això, els escacs.
Una setmana més sortim del nostre estudi de la Cala Ràdio per vindre a l'escola Sant Jordi. I avui anem a parlar sobre els escacs, i és que són part imprescindible de l'assignatura de matemàtiques o de l'àrea de matemàtiques a primer, segon i tercer de primària. I de fet, aquí els veterans, els de tercer, en aquesta espècie de joc de taula, avui ens explicaran com ho porten això dels escacs i, de fet, no només perquè ja ho vam comentar fa unes setmanes, és una d'aquestes activitats que es fan al pati, sinó que també entra dins del currículum de coneixements que es fa a primer, segon i tercer de primària. M'acompanyen a mi alumnes de tercer, com la Mariona. Mariona, bon dia.
Bon dia.
La Clàudia, bon dia.
Bon dia.
Biel, bon dia.
Bon dia.
Carlos, bon dia.
Bon dia.
Lluc, bon dia.
Bon dia.
Anem a parlar d'escacs. Per a començar, m'heu de definir això dels escacs. Què són els escacs? Qui em comença?
Els escacs és un joc de taula que hi ha moltes peces. En total són 32 peces.
32 peces? I quantes persones juguen aquí els escacs?
Dos peces.
Ai, dos jugadors.
jugadors, dues persones que tenen, entenc, 16 peces cadascun, no?
Sí.
Fa 3 anys que feu escacs aquí a l'escola, però ja havíeu jugat escacs abans?
Sí.
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 Sí, fa 3 anys.
Però hi havia aquí a l'escola o fora de l'escola?
Aquí a l'escola i de vegades al pati.
I algú fora de l'escola hi havia jugat?
Sí.
A casa, suposo, o amb altres amics. Molt bé, digues.
Jo he jugat moltes vegades amb un iaio a la seva casa i a vegades ho guanyo i a vegades no.
A vegades és difícil, contra els grans jugar, però si apreneu bé aquí a l'escola, segur que acabareu sent molt bons jugadors. Quan vau començar, suposo que era difícil, no, començar?
Sí.
Sí.
Va costar molt aprendre-ho?
Bastant.
Sí?
Aquesta, què diu?
Una mica.
Una mica.
Una mica.
Doncs una miqueta va costar això a dependre-ho. Però bueno, ara ja sou bastant experts, no? Pel que veig, i abans d'entrar aquí a la secció m'heu explicat moltes coses sobre els escacs. Deien que tenen 32 peces, que de fet són 16 i 16 per cada jugador, i que són les mateixes per cada jugador. Ho dic bé, això? Ho sé, bé?
Sí.
Perfecte. I dit això, com comencem? Què necessitem per a començar els escacs? Tauler?
Un tauler i peces.
Qui m'explica quines peces hi han? Primer, nombrem les peces.
Peó. Alfil.
Rei.
El cavall.
Reina.
Queda algun o no?
La torre.
La torre, que és la que va a les puntes, sempre a les puntes. Molt bé, tenim les peces, tenim el tauler i ara ens hem de posar a preparar el joc. Com ho ordenem això? Perquè ja aquí al davant ho tinc muntat, però potser hi ha gent que diu, escolta, amic, això com s'ordena? Com s'ho han explicat? Va, expliquem, Mario.
A la primera línia se posa al començament la torre, després el cavall, després l'alfil, el rei va al color contrari del seu color, la reina al color que té, després de la reina va l'alfil, el cavall i la torre.
Per tant, això seria la línia primera, com si diguéssim, que aquesta és la composició. En les fitxes blanques, en les peces blanques aniria el rei a la casella negra i en el canvi en les peces negres aniria el rei a la rei, el rei a la fitxa blanca. I em lio jo també, eh? Ho dic bé, això? Sí, no?
Sí, els peons van a la línia segona, a la de davant.
Ho hem fet bé, això, a la distribució?
Sí.
Ja tenim les peces damunt del tauler. I ara ens hem de posar a jugar. Qui comença aquí?
Les blanques.
Sempre les blanques comencen?
Sí.
Sí.
I com us ho trieu, això, qui va a les negres i qui va a les blanques?
Perquè a la mà dreta sempre has de tindre la blanca.
Has d'agafar la casella blanca. Vale. Però me refereixo, qui comença a jugar dels dos aquí als escacs?
Les blanques.
Blanques, però com ho trieu? Qui es posa a cada banda del tauler? Això ho feu a sorts o...?
No, perquè és així, sempre comencen les blanques.
Ens volen tornar.
Per tant, jo, Clàudia i Mariona, que estem aquí a la banda de les fitxes blanques, nosaltres avui començaríem a jugar, no?
Sí.
Començaríem a jugar, molt bé. I per a començar, què hem de fer? Quin és el primer pas que s'ha de fer?
El peó. Traure el peó.
Traure el peó?
Sí.
I quin peó hem de traure?
El del mig o de les puntes.
Ja veurem quin és el que movem. I quan s'arranca el peó, com fa el moviment? Cap a on?
El peó sempre ha d'anar per endavant, perquè sí.
I quan arrenquem, què? Quantes vegades lo podem moure, el peó?
Quan arrenquem, dues vegades, i per a capturar ho hem de fer en diagonal.
Però encara per a capturar, tranquils, encara ens queda molt de tauler per a recórrer, eh? Vull dir que podem estar tranquils. Bé, podem moure el peó dues vegades, sí? Molt bé. I a part del peó, darrere tenim moltíssimes, moltíssimes peces més. Per exemple, la torre, com se mou?
En recte. I en recte...
Creu, potser? pot anar cap endavant i pot anar cap al costat també. És a dir, podem fer en recte i podem fer cap al costat. També podem fer moviments amb una altra peça que es diu lo cavall.
El cavall sempre pot fer amb una L.
Una L. I el cavall me sembla que és algo especial perquè si vol pot saltar, no?
Sí, pot saltar les seues peces i les de l'altre contrincant.
Després tenim l'alfil. Què fa?
Se mou en diagonal, cap avant i cap atràs totes les caselles que vulgui.
Està sempre en diagonal i pot anar cap endavant i cap endarrere a la posició que vulgui. Molt bé. Tenim ja repassat el peó, la torre, el cavall i l'alfil. Ara ens queden els reis, el rei i la reina. Ara aquí hem de posar, perquè aquests són els importants al final també, perquè són els que al final acaben desapareixent o no, o acaben taules, o ja es cacmat, o ja es caca el rei. Ara parlarem de tot això. Però, primer, què fa el rei i què fa la reina? La reina, qui m'ho explica?
La reina es pot anar en totes les direccions i les caselles que vulgui, però el rei pot, també pot anar en totes les direccions, però només d'un en un.
S'ha de movent un a un, com seria, per exemple, un peó. El que passa que la diferència és que pot anar per on vulgui i com vulgui.
Sí.
Per tant, ja tenim tot el tauler posat. Penseu que això és tant per la banda del jugador com per l'altra. I ara, després de començar la partida i d'anar jugant i d'anar matant peons i alguna fitxeta, resulta que arribem a escacar el rei. Què és l'escacar el rei?
L'escacar el rei és quan el contrincat té una oportunitat de matar-te, però l'altre encara pot moure en una casella o més per a que no el mati.
I després està l'escaquimat, que no pot sortir un rei i està capturat.
Vol dir que qui fa l'escaquimat vol dir que ha guanyat la partida?
Sí, vol dir que ha guanyat tota la partida.
I d'escaquimat n'heu fet molts o què?
Sí.
Jugadors d'escacs, m'han dit, eh? Sou dels millors de tercer. Això vol dir que heu de ser bons en aquest joc, no?
Sí.
I tot i això, pot ser que acabeu en taules, que vol dir un empat. Com el futbol seria quedar-se el marcador igual, aquí els escacs pot passar que, pel que sigui, el joc ha avançat i us quedeu igual. Què passa llavors? Quedeu igual, ja està, no?
Sí. I també hi ha l'ofegat que vol dir que t'has quedat atrapat en un puesto, però que no ha guanyat l'altre. Que el rei s'ha quedat atascat i ja ha sigut un altre empat, un altre tipus d'empat.
I després podries estar un munt de rato així o dir taules i quedar-se així.
Pot passar que, clar, que el rei, pel que sigui, està en una posició que mai se podrà matar del contrincant i que, bueno, pues, pot seguir molta estona així o dius, bueno, aquí s'ha acabat la partida i quedem empatats.
Sí.
Hem de dir que feu, hem parlat sobre el joc dels escacs, que això ho podeu fer aquí a classe i ho podeu fer a l'escola, vull dir, i ho podeu fer fora de l'escola. Però aquí us ensenyen escacs dins de matemàtiques i de fet no ho feu cada setmana, pel que em sembla. Sinó que us aneu combinant, sou grupets, que feu algunes setmanes escacs i d'altres feu problemes. Jo entenc que preferiu fer escacs que problemes.
Sí.
Problemes ho deixem de banda.
Sí, una miqueta, però també ens agrada.
De fet, també, que és important, eh? No només és important jugar a escacs, que va molt bé, ja us ho dic jo, sinó que també és important fer problemes. I ja per acabar, si us haguéssiu de quedar amb alguna cosa sobre els escacs, quina és, per exemple, la peça que més us agrada? Què és el que més us agrada del joc dels escacs? No em diguéssiu, perquè així no fem problemes. Què és el que més us agrada del món dels escacs?
Que el rei pot anar en totes les direccions. A mi m'agrada perquè va molt bé per la memòria.
A mi m'agrada perquè els colors són molt xulos i les peces m'agraden.
Perquè la reina se pot moure per on te vulgui i pot matar totes les peces rivals.
Perquè també pots guanyar moltes vegades i també pots perdre, però també tens que decidir guanyar.
I aquí l'important és l'estratègia, eh? L'estratègia que un segueix per poder guanyar la partida. Esperem que guanyeu moltes de partides i si perdeu no passa res, que sempre això us ensenyarà doncs, aquell moviment que no ho havíeu fet i espero que seguésseu molt de temps jugant als escacs. Us ho agraeixo moltíssim que mos hagueu acompanyat avui al Sortim a l'Escola, aquí al Sempre amb tu, Mariona, Clàudia, Biel, Carlos i Lluc. Moltíssimes gràcies i a seguir en este ritme d'aprendre els escacs. Fins aviat!
I a altres, perquè s'agraden els escacs o no hi heu jugat mai? Mai és tard per ficar-s'hi, eh? Anem a publicitat i continuem amb més apunts al Sempre amb tu amb la nostra entrevista.
A Restaurant Pizzeria Esmeralda encetem nova temporada. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Estem al teu servei amb una carta diversa de cuina nacional i internacional, plats típics de les nostres terres, paelles i parrillades de peix i carn, pizzeria i menú diari. Estem a la urbanització Tres Cales de l'Ametlla de Mar. Consulta'ns pressupostos per a banquets, comunions, batejos i noces. El nostre telèfon és el 977 48 64 53 o el 659 57 06 69. També pots contactar amb nosaltres a restaurantesmeralda@gmail.com. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Ens trobaràs a la cantonada del carrer de la Piscina amb l'avinguda de Calaforn de la urbanització Tres Cales a l'Ametlla de Mar. Ah, i disposem d'una terrassa ajardinada amb jocs infantils.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Seguim amb la segona part del nostre Sempre amb tu d'aquest dijous. Venim de l'Escola Sant Jordi i anem ara cap a l'Institut Mare de Déu de la Candelera. Però avui no marxem cap al centre de secundària de l'Ametlla de Mar, sinó que ells són els que venen al nostre estudi. I direu per què. Ho hem avançat al sumari. I és que aquests pròxims dilluns i dimarts els alumnes de segon de batxillerat que estan cursant el batxibac, aquest batxillerat en francès, doncs s'enfronten a la seva primera selectivitat i a més ho fan en francès. Per això avui volem compartir una miqueta, fer una miqueta de balanç aquests dos anys de batxillerat i com estan els nervis, sondejar una miqueta com estan els nervis i com estan preparats per aquestes proves de dilluns i dimarts amb ells mateixos, amb els alumnes que fan aquest batxibac, però també amb el director de l'Institut Mare de Déu de la Candelera, qui primer saludo, Xavi Sánchez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I saludem a la resta, Arnau, Miruna, Anna, Júlia i Marc. Què tal, com esteu? Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Bueno, anem a posar una miqueta fil a l'agulla tot plegat. Ara arriba el final de dos anys de molta feina, entenc, perquè això de fer un batxillerat en francès ho vam parlar ara fa uns dies, si se'n recordeu, al sortim a l'institut parlàvem dels treballs de recerca i, si no tot, alguna part havia d'estar en francès. Vull dir que, vulgueu que no, aquests dos anys heu tingut que fer un doble esforç, no només fer ja el batxillerat, que ja és costós, sinó que, a més, fer-lo en francès.
Doncs sí, ha sigut una dificultat que hem tingut a més, si ja de per si el batxillerat és prou difícil, sigui a la branca que sigui, llavors doncs, encara és més difícil si és en una llengua que no és la teva llengua materna i això, i aplicant també la dificultat d'haver de fer el treball de recerca, sigui tot, sigui una part en francès. Això, el bo que t'ajuda a tu a exprimir-te en una altra llengua, te dona uns recursos en aquesta llengua que després de cara a un treball futur, de cara al mateix futur nostre, doncs ens pot anar bé perquè podem anar cap a diferents països francòfons. I la veritat és que l'esforç que puguem fer ara que tenim 16, 17, 18 anys, doncs està molt bé de cara al nostre futur i ho podem aprofitar d'aquestes formes.
Hem de dir que vosaltres sou la primera de les promocions del Batxibac. De fet, ja els que l'estan fent primer de batxillerat doncs són aquesta segona promoció, però amb perdó, que ens perdoni Xavi, sou els conillets d'Índies, perquè sou els primers que heu engegat aquest projecte a l'institut. Com valoraríeu estos dos anys, ja que esteu ja a la recta final abans de les proves?
Doncs jo personalment bastant bé. Com ha dit l'Arnau, també ha t'ajudat a créixer personalment. En un futur ens anirà bastant bé i jo crec que hem après molt, sobretot el 5, hem après molt francès i bastant bé.
Però la decisió va ser fàcil de quan us ho vam proposar fa dos anys. Anem a llançar això, el Batxibac, que s'està fent a altres llocs i serà el primer centre de les Terres de l'Ebre que ho fa. Us va agafar desprevinguts? Us ho heu de pensar molt?
La veritat és que l'única que va dir al primer moment que sí va ser la Júlia. Els altres vam anar entre si, no? Anàvem tantejant una miqueta. Després l'Arnau crec que es va unir. Jo i Marc a la vegada, més o menys, i l'Anna a l'última, que encara ara no se creu que s'havia... que hagi fet el batxibac.
Encara no creus, Anna, que tu encara hagis fet dos anys de batxillerat en francès?
No, perquè em semblava una idea molt difícil i que hauríem de tenir molt de treball i, de fet, ha sigut així, però al final tot ha sortit bé.
Xavi, entenc que ser els primers en això, no en ensenyaments en francès, lògicament, però sí que fer una formació que transgredeix més enllà de la que habitualment estem acostumats, també ha de ser difícil pensar-s'ho, no? I no tindre cap model de referència per davant, per comparar-ho.
Està clar, quan vam plantejar el projecte, doncs no les teníem totes, i bueno, sempre que es comença alguna cosa doncs hi ha nervis, no saps mai com sortirà, però aquests conillets d'Índies que dius tu, doncs he de dir que s'han comportat de manera excel·lent i han treballat, i jo crec que els resultats se veuran aviat.
Uns resultats que en principi sempre mirem les notes, moltes vegades no només són les notes, l'important també és l'experiència en si i tot el que s'acaba aprenent, que segur que doncs, són molts de coneixements adquirits, però si mirem les notes, que és el que al final doncs, surt allò, el butlletí és el que surt, aquest dilluns i dimarts, per això ho esteu amb nosaltres, us afronteu a la primera selectivitat, en aquest sentit, en francès, i amb una mica diferent, perquè algú que ens està escoltant pensarà, és una selectivitat habitual com la que es fa aquí a Catalunya, canvia una miqueta el model, però en definitiva són coses bastant paregudes.
Sí, a veure, jo els dic que la nota és important, evidentment, aquestes dates, ja sigui una selectivitat, la francesa o la d'aquí, per entrar a la universitat necessiten una nota. Però jo no em canso de dir-los que el que han de valorar és la formació que han tingut, que són els únics de Terres de l'Ebre que l'han pogut gaudir. Jo crec que això en un futur els hi farà créixer com a persones, i bueno, ells mateixos se'n donaran compte. I en quant a la selectivitat, doncs sí, és diferent perquè és la mateixa, o sigui, ells faran les mateixes proves que a França, dues proves de llengua i literatura, dues proves d'història i una prova oral.
Uh-huh. Per tant, doncs, són aquestes, entre cometes, cinc proves que es reparteixen entre dilluns i dimarts. Nois, quina és la que preveieu que serà més fàcil?
Doncs per a nosaltres la d'història, perquè, a veure, hi ha molt de...
Més fàcil història, Júlia, segur?
Ah, més fàcil no, més fàcil no. A veure, la més fàcil, pues, no ho sé, igual alguna de literatura, un assaig que els portem molt bé, que n'han fet cada setmana... Però, bueno, el que he dit, la més difícil, la d'història, perquè és la que s'ha d'estudiar més, hi ha temari, i és complicat, i mos fa por el tema que mos puguin donar i anar perduts, però, bueno, hem de confiar en altres.
Entenc que també aquí se suma un factor una mica en contra vostra, potser, i és que, clar, si fos una història espanyola i que haguéssiu de fer l'examen en francès, potser seria més fàcil. En canvi, si agafem la història francesa, que heu d'anar a fer un coneixement amb més profunditat i, a més, amb un temps, entre cometes, rècord, en dos anyets, heu tingut que fer doncs, tot un bagatge sobre història francesa, això us dificulta una miqueta més.
Sí, perquè, a part, bueno, al temari no només surt història francesa, sinó que també història d'Espanya, i, clar, història d'Espanya l'han fet en català. Història francesa en francès, però mos pot sortir qualsevol temari, o d'Espanya o de França, uh-huh. O inclús dels dos, comparar-ho. Per això és, en cas de que mos surti un d'Espanya, és aplicar tot el que han fet en català en francès, i clar, també és complicat.
També teniu una prova d'expressió oral, això ho teniu nervis, no? Ho veieu que la cosa pot anar bé?
Bueno, jo sóc de molta experiència, al principi ho portava molt malament, això de l'expressió oral, però a base de practicar-ho i practicar-ho he anat perdent els nervis, i bueno, l'últim oral que vaig fer va ser el, com el B2 de francès, me va sortir bastant bé.
Per tant, doncs, diguem-ne que no us fa massa por. Aquí què haureu de fer? Us donaran un tema? Què és el que habitualment proposen? Ja ho heu mirat? Ja ho heu preparat?
Sí, al llarg de tot el batxillerat que hem anat practicant, i la prova consistirà en escollir entre dos temes. Ens donaran uns 20-30 minuts per a preparar-ho. Després, com ha dit l'Arnau, serà exposar el tema, argumentar la nostra opinió, si estem a favor o en contra, i després ens es posaran unes preguntes que haurem de defensar el nostre argument.
Amb tot això, doncs, en aquestes proves, tant la de llengua, literatura, l'expressió oral, com també aquestes dues proves d'història, doncs conformaran al final una nota final, números, el definitiva, que també, a part de servir per a poder accedir a una universitat francesa, també serveix per accedir a una universitat catalana o espanyola, amb el qual això us permet que, si aquesta selectivitat va bé, doncs no ve d'afrontar-vos a una segona selectivitat aquí a Catalunya.
Home, la veritat és que la nota de França és sobre 10 i aquí és sobre 14, i si volguéssim entrar en alguna universitat que l'hem de superior a 10, el que sí que hauríem de fer és, a més de fer la selectivitat francesa, presentar-nos a les optatives d'aquí per aconseguir els 4 punts de les optatives per a poder tindre més nota.
Però no caldria tornar a passar per la part general, diguem-ne, en aquest sentit.
No,
si
això
feu,
no. Ja
si
és anar directament, notes. Sí, és anar directament a l'específic.
Abans comentàvem, però, Javi, que el mode de comptar els tant percents, això que tant percent de la selectivitat, tant percent del batxillerat, canvia respecte a Catalunya, respecte a França.
Sí, a França, doncs, la nota de l'expedient, la nota que treuen al batxillerat treuen, és un 70%, i el 30% restant és de la selectivitat. A Espanya és un 60-40, 60 de l'expedient i 40 de selectivitat.
Per tant, doncs, canvia una miqueta, és aquest 10% que varia entre un i l'altre.
Sí, en aquest sentit se suposa que afavoreix més, una mica més l'alumnat el de França, perquè normalment l'expedient sempre és millor que hi ha casos que han sigut al revés, però normalment la nota de l'expedient sempre és millor que la nota de la selectivitat.
Normalment a la selectivitat passen moltes coses, com nervis, però altres de nervis, no sé si és perquè esteu prou nerviosos per estar a la ràdio, però no us en veig pas de nervis. Los teniu amagats, no en teniu, esteu confiats, entre cometes, de que aniran bé les proves?
Bueno, els nervis no els veus ara, però dilluns o dimarts jo crec que si ens veiessis... Però les xiquetes en general bastant més nervioses que els xiquets. Els xiquets ho porten millor, tampoc no necessiten tanta nota per entrar i estan una mica més tranquils, però nosaltres, com necessitem més nota, estem més nervioses.
Sí, perquè entenc que també depèn de la carrera que voleu triar o d'allà on te voleu anar, perquè algú decideix anar a França, vol anar a França, o de moment la cosa es queda a prop de casa?
En la Júlia i jo ens ho estàvem plantejant. En un principi vam fer la inscripció per a la Universitat Francesa, però com vam veure que és una miqueta difícil d'inscriure, d'accedir, és molt llarg de fer, doncs ho vam fer, si ens agafem bé, si aquí no entrem potser...
Mos
ho plantegem, però en un futur també, si volem entrar en una universitat francesa, com que ja tenim la inscripció feta, podem, i és més fàcil.
És a dir, ja teniu un primer pas d'això de burocràcia, doncs, que ja està realitzat, i també teniu una facilitat, que és aprendre llengua francesa, que us obre, sens dubte, també moltes portes veïnes en aquest sentit, i en un futur, doncs, si no ara, més enllà, doncs, també poder fer uns estudis en francès, o tindre una facilitat per també trobar feina, que al final també en els temps que corren és ben important. Deia els nervis que no es veuen, deieu que ho teniu tot més o menys preparat, estarem atents aquest pròxim dilluns i dimarts, que aneu a Reus, que no ho hem comentat a l'entrevista, a l'Institut Gabriel Ferrater, un dilluns que més serà durant tot el dia, si no m'equivoco, i dimarts serà més lleugeret en aquest sentit, però bueno, moltíssima sort per a tots, i que el futur que us depara ben aviat, doncs, vagi bé, que les notes siguin bones, perquè com dèiem, i amb carinyo, este conillet d'índies que sou, doncs reflecti que el futur, els futurs estudiants, entenc, Javi, que del nostre institut, de l'Institut Mare Déu de la Candelera, doncs apostin també per aquesta continuïtat del batxibac, i si ara en són 5, em sembla que a primer ara en són 8, l'any que ve poguéssim parlar d'unes xifres bastant similars.
Això esperem, per ser un centre petit i per ser el primer que aposta per aquesta modalitat de batxillerat, jo crec que bueno, hi ha força alumnes i la veritat és que s'ha notat perquè aquests dos anys els alumnes que s'han matriculat a primer d'ESO pues s'ha triplicat i respecte als altres anys. Llavors, hem hagut de fer dos grups de francès perquè amb un no hi cabien tots.
Estem parlant de que l'educació secundària obligatòria ja hi ha més demanda de francès que la que fa uns anys.
Sí, bueno, s'ha dit que s'ha triplicat, tenim pues, 48 a segona i 48 a primer. Vull dir que són possibles futurs estudiants de batxivac.
Possibles futurs, si ells no s'ho plantejaven, almenys alguns que ja venen per davant... ja s'estan començant a plantejar almenys això del francès com una de les possibles opcions. Nois, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Javi Sánchez, per haver-nos acompanyat aquest temps aquí al Sempre amb tu, i també moltíssimes gràcies a aquests 5 joves que aquest dilluns i dimarts, no ens cansarem de repetir-ho, però és que ja ho dèiem, avui volem doncs, donar-los aquesta importància perquè es presenten a les primeres proves de selectivitat en francès als primers estudiants del batxivac de l'Institut Mare de Déu de la Candelera, l'Arnau, la Miruna, l'Anna, la Júlia i en Marc. Moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
Gràcies.
I fins aviat.
Adéu.
Encoratgem des d'aquí aquests alumnes del batxivac que, com acabem de sentir, faran aquestes primeres proves, aquesta selectivitat en francès. Molta sort des d'aquí i estudiar, ben preparats. Anem avançant i a la darrera part del programa, com hem dit, recuperem aquest apartat del SOMCAP en què parlàvem fa uns dies amb la infermera, la Dora Blanc, que ens parlava sobre la importància de les vacunes. Avui, la vacunació al SOMCAP.
Final del nostre Sempre amb tu d'aquest dijous amb el SOMCAP i ja ho vam avançar la setmana passada amb el doctor Madueño. Avui volem parlar sobre la vacunació i sobre la importància de la vacunació. Per això avui ens acompanya al nostre espai la infermera Dora Blanc. Dora, molt benvinguda.
Hola, bon dia.
Que és la responsable d'infermeria en pediatria, per entendre'ns.
Sí, estic a pediatria i també porto el que és el programa de vacunacions aquí al CAP.
Programa de vacunacions, que és el tema que avui ens ocuparà. Bé, en general la vacunació, perquè la vacunació no és només per a nens, per a crios, també els adults. Hem de tindre present que de tant en tant també potser ens toca vacunar. Però va, posem ordre a tot plegat i comencem a parlar una mica sobre la importància de la vacunació, no? Que és un element molt important i al qual se li ha de donar aquesta importància.
Mira, el que és l'administració de vacunes és una tècnica molt eficaç. És molt eficaç per a la prevenció de malalties transmissibles, no? Ja que disminueix la incidència de la morbilitat i de la mortalitat de les malalties, no? Uh-huh.
Importància, doncs, la vacunar-se o vacunar els nostres fills d'alguna forma o altra, i entenem que tot això ve marcat. Tot això està regulat i hi ha aquí, doncs, un calendari sistemàtic, per entendre.
Sí, està tot molt estudiat, no? El que és a Catalunya, la vacunació està ordenada per programes, no? El que és més ampli és el programa de vacunes sistemàtiques, vale? Que dona un calendari que va dirigit a tota la població, a partir de l'edat infantil, però també per a la que és població adulta. Aquestes vacunes del calendari sistemàtic són vacunes gratuïtes, o sigui, les tenim en el centre. A més de que les tenim allí, també tenim unes garanties de que es conserven el que és cadena de fred i que estan en condicions per poder-se administrar. són vacunes que en principi no són obligatòries, i aquí sé que vull fer un petit incís, no? Perquè el que és un adult ve a decidir si es vacuna o no, se registra la història clínica, en crios petits també, perquè els pares decideixen si el volen vacunar o no, i en concret si volen d'alguna vacuna. Però tinc un problema lo que és quan arribo a les escoles. Jo, per exemple, ahir a l'institut s'havia de vacunar del tètanos i molts xiquets no me portaven l'autorització dels pares. Jo necessito l'autorització dels pares. Si els pares la volen, m'autoritzen i ja està. Que no la volen, simplement diuen que no autoritzen. No passa res més. El problema és quan el xiquet no el porta, que no saps si és que el pare realment no la vol o és que el xiquet no li ha entregat el full d'autorització als pares i així s'escaqueja, no? Llavors, bueno, jo el que vaig fer, doncs vaig enviar a l'arribar al consultori un SMS als pares, algun no vaig poder fer, ho vaig fer per mail, dient-los doncs, que no s'havia pogut vacunar el xiquet, que passessin pel centre a vacunar.
Un tema important, això del contacte a través de missatges, a través del correu electrònic, ho vam parlar, a més, si us recordeu, en un dels programes d'aquí del SOMCAP, parlant de tota aquesta tecnologia que també es posa a la moda, els serveis de salut a l'Ametlla de Mar, en aquest sentit de contacte entre pacient o entre familiar del pacient i l'atenció sanitària. Importància, en este cas, en aquest sentit, sobre el tema de les autoritzacions per vacunar, però també entenc importància de vacunar per prevenir malalties i per evitar situacions desagradables que alguns cops hem vist a través dels mitjans de comunicació i a més no fa massa mesos, doncs si podem amb la vacunació evitar aquestes situacions, doncs millor que millor, entenc, no?
Sí, la vacunació és prevenció, és prevenir malalties, estem fent això, res més. El que és este calendari de vacunes sistemàtiques està elaborat per un Consell Assessor de Vacunacions, no?, en què participen les societats científiques més representatives, per exemple, de societats de pediatria, ¿vale?, i que segueixen les orientacions de l'Organització Mundial de la Salut.
Hem de dir que això se va revisant periòdicament, diguem-ne.
Periòdicament se va revisant i les vacunes que hi ha són les que eviten les malalties més freqüents o més greus i que disposem de vacunes que realment són efectives i segures per les malalties que tenim en el nostre entorn. Vale?
I a més, amb una importància, que parlàvem doncs, d'aquesta societat que revisa el calendari, perquè aquest estiu, si no anem malament, hi ha un canvi.
Sí, aquí a Catalunya fem un canvi, no? El primer calendari vacunal que es va fer va ser al començament del 1980, no? Des de llavors s'ha anat actualitzant periòdicament, o sigui que han hagut diversos canvis de vacunacions, diversos. L'actual, que hi ha vigent ara, és el del juliol del 2014, vale? Que inclou una protecció enfront uns 15 microorganismes, no? El passat mes de gener, la Comissió de Salut Pública del Consell Territorial del Sistema Nacional de Salut aprova un nou calendari que es posarà en marxa a tot l'estat espanyol doncs ja cap al 2017. No? No obstant, aquí a Catalunya s'avança aquest calendari per aquest estiu.
Per tant, doncs, aquest estiu, uns canvis que explicarem tot seguit aquí al SOMCAP, que sobretot, diguem-ne que entren dues noves vacunes, per dir-ho d'alguna forma o altra. Una és els pneumococs.
La vacuna pneumocòcica, sí, que és la que ara les mares, els pares i mares, estan comprant, no?, i que ara passarà a ser gratuïta a l'entrada dintre el calendari de vacunació.
És a dir,
no?,
que fins ara era una vacuna que no estava al calendari, que per tant, si algun pare la volia posar, calia que la compressin i llavors s'administrava.
Sí, era una vacuna que estava recomanada per diverses associacions científiques i que finalment s'ha aconseguit que entrés dintre el calendari vacunal sistemàtic.
Molt bé.
Aquesta vacuna s'inclourà als dos mesos, als 4 i als 11. Vale?
És a dir, quan de ben petitets ja entraria la
sí,
vacuna.
Sí, a partir dels dos mesos. I seran tres dosis.
Tres dosis, doncs, d'aquesta vacuna del pneumococ. Entenc que quan ets més petit, més punxades tens, però després menys en recordes també després. Vull dir que també la prevenció i la protecció és molt important. Esta és una de les que entra. Per què serveix aquesta vacuna?
Per les malalties pneumocòssiques, o sigui, per pneumonies.
Té més de l'aparell respiratori.
Sí,
sí. Molt bé. I una altra de les que també apareix és
la varicel·la.
La varicel·la, que és un d'estos temes que toqueu fusta a aquells que ben grandets no heu tingut la varicel·la, com jo diria que un servidor, més o menys, perquè de més grans això la cosa és més forta. Per tant, també vacunar-se va bé.
Sí, la vacuna és importantíssima. Ara, en aquests moments, s'estava ficant a l'escola. ¿Vale? Què passa? Que quan arriben a l'escola, molts ja l'han passat. Hi ha classes que només hi ha dos o tres xiquets que vacunes perquè el resto ja han passat la malaltia. I ara, aquesta vacuna ara tornarà a ser com en anys atràs, amb edats més tempranes. No? Ara s'administrarà als 15 mesos i als 3 anys.
A més, això és una cosa que les escoles, quan agafa un la varicela, van rotació. Van
sí,
rotació.
És ràpid. Clar, són malalties transmissibles. En seguida estan d'un criu a l'altre com si res.
Per tant, doncs, també aquesta varicela que comentaves, que s'administrarà als...
Els 15 mesos i els 3 anys.
Per tant, també hi haurà dues dosis en aquest sentit d'aquesta.
Sí.
Això serien les que s'incorporen en aquest calendari de vacunació, però també es modifiquen algunes dosis es modifiquen també a nivell de calendari.
Sí, hi ha un reajustament de dosis i de dates de les dosis, no? El que és la vacuna hexavalent, que ara administràvem als 4 i 6 mesos, no? Passarà a administrar-se als 2, 4 i 11. El que és la DTP, que és la de la diftèria, tetanus i tosferina, s'administrarà als 6 anys. Però, a més, aquesta vacuna, que ja estava ara als 6 anys, inclourà el que és la polio, també.
Mm-hmm. Que també és un altre dels temes també que s'ha comentat últimament, també, el tema aquest.
Mm-hmm. Sí, és una vacuna que després també comentaré una altra coseta. El que és la triple vírica, que s'administrarà als 12 mesos com fins ara, però la segona dosis quedarà fixada als 3 anys. I el que és la vacuna del meningococ C conjugada, no, que es ficava als 2, 4 i 15 mesos, ara se farà als 4 mesos, als 12, i es mantindrà a les escoles. Uh-huh. Aquesta també és una que hi ha molta d'aixòs amb les mares, no, perquè fa d'un parell d'anys que es fica a les escoles només. I clar, moltes mares quan d'aixòs te diuen no, és que el meu fill ja les porta posades. No, o sigui, porta les posades, les d'infantils, però en adolescència també toca una.
Repetim això també, comentaves també la de la polio en aquest sentit. Què hem de comentar aquí?
No, la de la polio és que entrarà als 6 anys, canvia calendari i entrarà amb la DTP. La DTP el que volia comentar és que és aquesta vacuna dels 6 anys que no està disponible. No? Jo fins al maig de l'any passat ne teníem, les anàvem ficant, però el mes de maig passat me va arribar ja un correu dient pues, que havia un desabastecimiento de vacunes combinades que incluïen tosferina com a componente. No? És un problema mundial de subministro de les vacunes que contenen antígenos frente a la tosferina. Vale? Llavors, esta vacuna...
Llegi el correu totalment.
Sí, sí, llegi el correu.
És un,
llegi el correu més... perquè és que molta gent me demana explicacions i dius, bueno, no és cosa meva, vull dir, no n'hi ha. Llavors, jo en aquell moment tenia aquí al centre, tenia bastant estoc d'aquestes vacunes. I bueno, vaig anar a continuar vacunant, vaig pensar, bueno, quan s'acabaran. I a la setmana següent me retorna un altre correu dient que no, que aquestes vacunes s'han de guardar específicament per a embarassades i que els lligats de 6 anys no se vacunen. I no se vacunaran doncs, fins que no hi hagi, realment no estigui disponible a escala
no
estatal.
No ho per entendre'ns. Aquí hauríem de sumar més vacunacions, com per exemple els tètanos, o per exemple l'hepatitis, que també són altres vacunacions que
es estan dins el calendari, sí.
Que no comentarem, però sí que m'agradaria, i hem d'anar saltant, perquè si no se'ns acabarà el temps, i m'agradaria parlar d'adults, perquè ara tornarem als nens i parlarem una miqueta doncs, de les contraindicacions sobre la vacunació en aquest sentit. O també els efectes secundaris, que són elements també moltes vegades que en parlem. Però anem cap als adults perquè si hem portat un bon calendari de vacunació, tot correcte, en un principi hauria d'aparèixer al cap d'uns quants anys una cosa que es diu recordatori. Ho diem bé?
Sí, a veure, el que és les vacunes sistemàtiques, ja he dit que anaven dirigides a tota la població, no només a xiquets, i si mires el calendari, jo el tinc aquí davant, tens que a les embarassades els hi toca una vacuna, als 40 anys, toca la dels tètanos, sempre quan que de minut te les hagués ficat bé, vale? I a partir ja dels 60-65 anys ja toquen doncs, les antigripals i les pneumocòsiques.
Aquestes ja que ja coneixem de les campanyes de vacunació de grip, que també anem parlant aquí al Sempre amb tu.
Sí, vull fer un incís sobre la grip. Vale? Mira, en adults tothom té molt clar que s'han de vacunar. En xiquets no és recomanable per a tots els xiquets, perquè un xiquet sa no la necessita, però sí hi ha un grup de xiquets pues, que tenen algun problema de salut, com diabètics o asmàtics, en què també s'han de vacunar. Jo vaig començar a l'octubre la vacunació i a mi no m'ha venia a vacunar cap xiquet. Llavors, bueno, vaig parlar amb la pediatra, vam treure llistats, no?, i vam començar a trucar a mares. Per mi va ser una sorpresa veure que les mares que tenien... Els diabètics potser tenen més consciència, però les mares amb xiquets asmàtics no hi havia consciència de que s'haguessin de vacunar. I és algo que hem de tindre en compte.
Sobretot també pensant que una grip que faci doncs, problemes a nivell respiratori, doncs lògicament això pot fer unes afectacions més greus en aquest sentit. Per tant, doncs, si estem ben vacunats sobre els tètanos, recordeu, als 40 anys heu de fer-se una nova dosi, aquesta que en diuen de recordatori, per dir-ho així vulgarment. I si no estem ben vacunats, què passa?
Bueno, s'hauria de mirar lo perquè no s'estaven vacunat. De vegades és que no s'ha vacunat aquesta persona, de vegades és perquè ha perdut el calendari vacunal. De cap de setmana mateix me vaig trobar un xic d'uns 30 anys que va vindre, me diu que sí que està correctament vacunat, jo miro a la història i allí no havia cap vacuna apuntada. Un noi que per l'edat que té, possiblement, com va dir, ma mare sempre me les ha anat ficant totes, possiblement estava, a més, era mariner, l'Institut Social de la Marina, amb el tètanos, sempre ha tingut molt de compte, molta cura, llavors possiblement sí que estava vacunat. Però clar, a mi a la història clínica no me constava. Llavors, clar, això sempre crea una mica de, bueno, què fem, no?
Llavors, doncs, hem de començar de zero o què passa?
S'hauria de valorar la situació, sí, si no està vacunat, el millor és tornar a començar. Bueno. Per això és molt important que dintre de la història clínica consta el que és calendari de vacunes. Jo, per exemple, en xiquets que es vacuna aquí sempre ja directament hi apuntem a la història les vacunes que anem ficant. Però hi ha xiquets que, pel motiu que sigui, perquè per danyar una mútua, perquè els pares van a un pediatre privat, no es va registrar això aquí dins. Jo, si me porten a la consulta el que és la fotocòpia del calendari que se'ls va ficar en altre centre, jo els hi fico dintre la història clínica. I llavors això ho podem veure tant nosaltres aquí com si van, per exemple, a Tarragona o a un altre centre que sigui de la Generalitat, ho podríem veure. I ja quedaria registrat, però quan siguessin grans, perquè si no se perden.
I hem parlat d'aquesta qüestió, tema antitetànica. Parlem ara d'una altra cosa, ara que s'aproxima el bon temps i algú potser diu, mira, ja me'n vaig de viatge. I marxar de viatge a alguns països també implica vacunar-se. En aquest sentit, què hem de fer? Com hem d'actuar?
Mira, aquí el que disposem nosaltres són de les vacunes sistemàtiques, no? I per grups de risc. Però la gent que ha d'anar a l'estranger, pel motiu que sigui, per viatges o gent que va per feina de vegades, no? Aquí no disposem aquestes vacunes. A més, cada país té les seues també.
Molt específiques en aquest
cas. Sí, són molt específiques. Per a demanar informació, doncs, s'ha d'anar als centres de vacunació internacional. Tenim a Tortosa, allà a l'Hospital Verge de la Cinta, hi ha un centre. Després també a Tarragona, al Moll de la Fusta, Sanitat Exterior, també hi ha un altre centre. Allà us donaran informació de cada país i, a més, us administraran les vacunes que pertoque segons el país que aneu.
I dir això perquè moltes vegades aquestes vacunes, justament, com algunes altres, depèn de les persones, fan reacció, fan allò que diuen efectes secundaris. Parlem-ne una miqueta, perquè se'ns acaba el temps i no voldria deixar-ho sense parlar d'això, els efectes secundaris típics, clàssics, d'una vacuna. Qui no de petit l'han vacunat i l'endemà ha estat en febre? Pues, què és això? Per què passa aquests símptomes?
Bueno, què són els efectes adversos? Són efectes no desitjats que venen a conseqüència d'una vacunació. ¿Vale? La majoria són lleus i transitòries. La majoria se limiten a posar un dolor al lloc de la injecció puntual. ¿Vale? Moltes vegades, pues, febre. Que en poquetes hores amb algun antitèrmic baixen i està.
És una reacció habitual del cos.
Sí, el cos reacciona. Però n'hi ha de més greus, no? Que poden ser, doncs, una reacció anafilàctica. Són casos poc freqüents, ¿vale? Que un cas, doncs, cada milió de persones, no? Són casos poc freqüents que sempre es poden donar, però bueno, en principi són les vacunes que estan recomanades i que estan dintre del calendari, són bastant segures.
Són segures. Alguna contraindicació respecte a la vacunació? Dora?
Bueno, la contraindicació en les vacunes significa, doncs, que el risc de reaccions adverses se pot produir quan s'administra una vacuna. Llavors, cal valorar el risc que és patir la malaltia i el risc que és vacunar-se una persona. Mm-hmm. Vale? I si el risc de la vacuna és superior al risc de patir la malaltia, estaria contraindicada.
Estaria contraindicada. Segur que ens deixem moltíssimes coses damunt de la taula per a parlar sobre la vacunació, però no ens queda molt més temps, així que t'emplaço per un nou Som Cap per seguir aprofundint en aquesta qüestió, però avui almenys hem fet un repàs per a molts de pares i mares que tinguin clar aquesta importància sobre alguns dels canvis que aniran produint-se a partir d'aquest estiu sobre el calendari sistemàtic de vacunació, que lògicament afecta més aviat, doncs, a nadons i a infants, diguem-ne d'aquesta manera, però també la importància de cara als adults de, quan són petits, una bona vacunació evita després problemes de, doncs, haver de tornar-se a vacunar, per exemple, com dèiem, dels tètans, que és aquella cosa que més coneixem, però també, doncs, altres malalties entenc que poden anar sortint. Ho hem de deixar aquí, infermera Dora Blanc, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dijous aquí al Som Cap.
Vale, moltíssimes gràcies a tu.
recuperem aquest espai del Som Cap on parlem de la vacunació i, com sempre, per tancar edició, repassem l'agenda, els apunts locals. Seu fini que avui l'obrim amb aquest tall 36è, si no recordo malament, carretera nacional 340, 7 de la tarda.
7 de la tarda, s'ha retrasat l'hora, 7 de la tarda és quan es tallarà, com cada setmana, el seu pas la Nacional 340 per la Mella de Mar, quilòmetre 1114, avui dijous. Recordar aquest comunicat, de fet ja s'estan ficant les valles i les senyals en diferents carrers del poble a partir de demà. Queda ja prohibit estacionar al passeig marítim, accessos restringits també, i dissabte. Hi ha senyalitzacions i qualsevol dubte, qualsevol pregunta, doncs posar-se en contacte amb la policia local a través del 977 49 39 49 i la policia també anirà informant a través del seu Twitter. Ofertes de treball a l'Ametlla de Mar: cambrera, mecànic de vehicles, comercial administratiu, cuiner-cuinera, instal·lador de llum, gas, fontaneria i calefacció, mosso de magatzem que tingui capacitat reconeguda. També busquen una administrativa comptable, fa falta un massagista, un recepcionista que parli anglès i català. També es busca un ajudant de cuina que sigui dona i un jardiner.
Per tant, doncs, ofertes de treball disponibles des del telecentre de l'Ametlla de Mar.
I avui és el Dia Mundial de la Higiene de Mans. El lema d'enguany: rentar-nos les mans. Evitarà molts problemes, moltes infeccions, molts virus. Avui també és el Dia Internacional de les Parteres, fent una miqueta d'homenatge a les llevadores, commemorant la seva feina, i que molts països fan que pues no hi hagi moltes mortaldats, tant en les dones com als nadons. Diuen que una llevadora qualificada pot salvar la vida a 300.000 dones a l'any. I pel que fa al cas dels nadons, es triplica per 10.
Bueno, doncs és una bona xifra.
I dia avui també de la malaltia celíaca.
Pels celíacs?
Pels celíacs, cada vegada més hi ha aquesta al·lèrgia al gluten.
Sí, és cert, no? Podem parlar d'intolerància, podem parlar d'al·lèrgia, però sí que és cert que el gluten, doncs, aquesta intolerància està molt present cada cop més, doncs, en moltes persones.
Ja està. Ah, bueno, avui també, te volia explicar que avui és el dia de l'Ascensió, dijous de l'Ascensió del Senyor.
Vale, ja està, és suficient.
L'Ascensió celebra 40 dies després del diumenge de Pasqua. Vale? I com és un dia que no té massa transcendència, la celebració eclesiàstica tindrà lloc el diumenge. Però és avui, dia de l'Ascensió.
Diumenge, que si no vaig malament, ja comencen les comunions i que la setmana que ve també hi haurà més i que en principi la setmana que ve en parlarem amb el mossèn de la població.
I el 29 ja serà Catifes de Corpus.
Catifes de Corpus, per tant, tot lligat, tot relacionat en aquestes èpoques post-Setmana Santa, per dir-ho d'alguna forma.
No, maig... Són comunions,
sí. No? I depèn de com cau, pues...
No recordes tu el teu dia. On la vas fer, sí.
Sí, sí que vaig fer comunió. Sí. Si m'ho preguntes ara, recordo coses, però hauria de posar-me en profunditat per a recordar-ho.
Jo tinc molt bon record de la meva comunió.
Ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 12 en directe a la Cala Ràdio. Fins demà.
Fins demà, moltes gràcies.